A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 24 minuts, les campanes de la parròquia que han sonat de valent en aquest corpus, tant en la vigília com també ahir abans de la celebració de la processó del corpus. Una processó prou lluïda perquè enguany ha estat un corpus prou lluït. No reiterarem de nou tota la informació que ja us hem donat fins a aquesta hora. Ens agradarà escoltar a partir d'ara el que fou l'acte inaugural del corpus d'enguany. Als Jardins del Retiro, gairebé diríem que plens de gom a gom, l'Exposició Nacional de Clavells, cal també que a qui li vingui de gust, perquè ha quedat esplèndidament disposada, la mostra de bonsais que està situada al Cafè del Retiro. A part, part d'aquesta mostra de bonsais es pot veure des del carrer, fa un efecte bellíssim. Varen ser el marc per la inauguració del corpus del 2010 amb el pregó del clavell a càrrec de l'escriptor Xavier Gimeno. Escoltaran la cerimònia en la seva integritat. Primer, les paraules inicials de l'alcalde, que dona pas al president de la societat El Retiro, Antoni Sella, que fa referència al 140 aniversari de la societat i també aquest cop de cap que ha fet enguany per la realització del cap de la vila. A continuació, el pregó de Xavier Gimeno i, finalment, pren la paraula, per una banda, l'alcalde Jordi Baiget, agraint també, no només a la comissió de corpus d'enguany, aquesta revitalització de la festa, sinó a catifaires, a cultivadors de clavell, en definitiva totes les persones que han participat en que el corpus d'enguany sigui d'allò més lluït, i finalment les paraules del conseller d'Agricultura, Joaquim Llena, donant per inaugurada l'Exposició Nacional de Clavells, la mostra de bonsais i el corpus d'enguany. Escoltem, per tant, l'integritat de l'acte institucional d'inauguració del corpus 2010.
Bona tarda, bona nit, quasi. Anem a iniciar un any més la inauguració de l'exposició de Clavells. Ens acompanyen aquí a la taula el president del Retiro, anfitrió d'aquesta exposició nacional i d'aquest pregó, també el conseller, l'honorable conseller Llena, conseller d'Agricultura, i també ens acompanya, com no, el pregoner d'enguany, el senyor Xavi Gimeno. I passaré la primera paraula al senyor Toni Sella, president del Retiro.
Gràcies, senyor alcalde, honorable conseller, amic Xavier, senyores i senyors, benvinguts al Retiro un any més. Vostès saben que amb aquesta casa sonora, participant en activitats de Sitges i sobretot participant en aquesta exposició de clavells, que, com avui en deia un amic meu, és una tradició anglesa portada a Sitges pels noucentistes, i és una exposició de clavells que es complementa també amb la magnífica exposició de bonsais que vostès poden veure al Cafè de la Societat. Jo només els hi voldria dir dues coses. La primera és que el Retiro aquest any està content. Aquest any el Retiro fa 140 anys, va demanar a l'Ajuntament de Sitges poder fer la catifa de flors del cap de la vila, se'ns ha concedit. Ho estem treballant, i sobretot la vicepresidenta d'aquesta casa, l'Helena Ferrer, ho està treballant amb tota la il·lusió. Esperem fer-ho bé, esperem estar a l'alçada de les circumstàncies, perquè som una entitat evidentment antiga, la més antiga de Sitges. Mirem la tradició, mirem el passat, però no abandonem el futur. I parlant de futur, jo em permetré el luxe en aquests moments de felicitar el senyor Rafael Roig, regidor de festes de l'Ajuntament de Sitges, per l'aposta que ha fet aquest any per modernitzar la festa de Corpus i tota l'activitat que hi ha a l'entorn de Corpus, que incorpora l'exposició de clavells, el concurs de façanes, les catifes, i l'encert que ha tingut, si m'ho permet, senyor regidor, de fer coordinadora d'aquesta comissió a la senyora Montserrat Cordiada, persona creativa i imaginativa, que sense augmentar el pressupost cosa avui molt important, ha tingut l'encert de buscar noves activitats i plantejar-les pel futur, que ja les anunciaran. Torno a repetir, és una satisfacció pel Retiro participar una vegada més en una activitat de Sitges i jo només els puc dir que l'any que ve farem 141 anys i que espero trobar-los aquí. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Torricella, president del Retiro. A continuació, li passarem la paraula al Xavier Gimeno, pregoner, escriptor, premiat, Pluma d'Or 2009 i exregidor de Cultura de l'Ajuntament de Sitges. Xavi, tens la paraula.
Senyor alcalde, senyor conseller, senyor diputat, regidores, regidors, amic president del Retiro, amigues, amics, la festa deu començar abans. Pressupostos, encàrrecs, emmagatzematge de flors, plantilles a punt per dibuixar els carrers, la crida dels veïns. Però el moment inicial, aquell en què l'aire es gronxa de brises desacostumades i la llum es vesteix amb reflexos mirífics, l'estableix la nit de la vigília. Aleshores, la canalla es disposa a llevar-se la pell d'infant que els afeixuga l'ànima i, com si fos un ritual iniciàtic, recorre per primera vegada les artèries prohibides de la nit amb un gest alterós i sorprès, hàbit d'emocions desconegudes. Ja fa temps que penso que la temperatura d'una festa la registra principalment la mirada tremolosa d'un infant armada amb sentiments que no pot comprendre perquè no vol malbaratar ni un instant d'una experiència tan genuïna. Ja fa temps que és així. Dècades, potser, en què les nostres festes es nodreixen d'aquesta saba estimulant que les va envigorint i les ajuda a mantenir-se dretes. Tot i així, la festa també és l'acompliment de la memòria i la nit de la vigília de Corpus, els carrers de la vila estrenaran novament el paisatge característic d'olors i textures de música i color. I mentre els joves àngels de la nit enceten els seus misteris, els sitgetans seuen als carrers amb pètals de flors entre les mans i paraules que van trenant la vida, la passada, la futura i la present, i el neguit perquè tot estigui enllestit quan el sol amoroseixi amb una reverència daurada el pas de la processó. En l'origen medieval, la festa del Corpus Christi era la porta que obria l'estiu, és a dir, l'esclat de la naturalesa. La celebració devia ser una barreja de devoció i agraïment on hi confluïen la professió de fe en el Crist Salvador i l'alegria per la terra desvetllada. Aquest, com sabem, n'era el significat original i, en essència, el conserva encara. Però d'acord amb les lliçons dels folcloristes, les festes que s'han aliat amb la història ho han fet amb la condició d'interpretar en noves formes la celebració del seu significat primigeni. A Sitges, com a d'altres llocs, però compte no a tot arreu, la gent proclamava la seva devoció cobrint el pas del pali sagrat amb pètals de flors. Posteriorment apareixerien les enramades i la sublimació del gest inicial sota la forma de les catifes de flors. Els estudiosos han volgut veure en l'elaboració de les catifes florals una prolongació de l'exuberància vegetal a l'interior de la vila. Una mena de complicitat amb el medi natural, si així es vol veure, que amb el pas dels anys pot arribar a convertir-se, si no ho ha fet ja, en la nostàlgia per la pèrdua de la implicació rural que la urbanització moderna implica. Més enllà dels orígens, de les formes i dels seus significats, la festa en majúscules és una celebració. Podríem preguntar-nos què és el que celebrem, però la casuística ens tornaria a portar els significats i a les seves formes. I no és aquest ara el camí que vull explorar. Les explicacions racionals sobre esdeveniments essencialment emotius amb prou feines aporten un coneixement tangencial, esbiaixat, que encara que fonamentat, no deixa de produir una sensació agredolça d'insatisfacció. M'adono que en aquest punt la significació que estic buscant potser només me la podria proporcionar la poesia, l'emoció poètica per ser més exactes, directa, plaent i tanmateix inaprensible. Amb tot, no vull renunciar-hi, insistiré, encara que maldestre,
només pugui imitar les paraules d'altres que sí han excel·lit en una empresa com aquesta. Alguns s'hi han referit amb una expressió que només pot ser imaginada des d'una sensibilitat inequívocament mediterrània. La festa és la celebració dels sentits. En efecte, les festes tenen la virtut de renovellar la dimensió més rigorosament sensual de l'ànima humana. Una crida enjugassada a una manera de sentir que exigeix el restabliment dels lligams bàsics amb la mare naturalesa. No seria gaire agosarat de fer un paral·lelisme amb altres indrets de la cultura mediterrània que porten a terme celebracions semblants a la nostra. El meu propòsit, lluny de prefigurar una relació més o menys academicista, no és altre que el de subratllar aquesta agradable coincidència, i més en una època com la present, en què el món sembla haver embogit darrere d'unes actituds materials que 2.000 anys enrere haguéssim qualificat simplement de bàrbares. Caldria, si més no, que recordéssim als nostres veïns del nord que des dels sentits la vida es pot viure, compte, he dit, viure i no pas veure, d'una altra manera. I caldria també que els recordéssim que aquest és un compromís essencial al qual no podem renunciar. Celebrem, doncs, els sentits. Si haguem de pronunciar-nos sobre el sentit que representa millor la festa de Corpus, suposo que tots coincidiríem a destacar el paper preponderant que tenen les olors perfumades. I entre aquestes, és clar, l'olor de la flor de Sant Joan i l'olor dels clavells. Sobretot durant la nit de la vigília, quan la foscor atenua durant unes hores l'imperi de la vista i endeguem els rituals de les catifes, encara sense catifes, posseïts per l'embriaguesa d'aquestes olors. El reialme de l'olor ve graciosament escortat a continuació pel contacte directe amb les flors, per les carícies dels pètals en una experiència íntima que es prolongarà durant la processó gràcies al trepig més delicat, poruc i fi que la humanitat ha pogut inventar. A mesura que el sol ascendeix, la vista recupera la seva funció estel·lar, tot i que almenys durant un dia sembla resignada a compartir el seu ceptre amb les olors que definitivament han acabat per conquerir la vida dels carrers. En aquest moment, les voreres reals i també les virtuals ordenen els límits de la creació plàstica en una meravellosa conjunció artística que ens recorda que l'esperit de la vida es deu a la naturalesa. El moment culminant l'enceta la música que inicia el pas de la processó. És un instant diferent, irrepetible, en què la paraula celebració aglutina tota una polifonia de significats a l'entorn d'un sentiment de comunió religiós i profà a la vegada. Algú pensarà que en aquest trajecte sensual he negligit l'últim dels sentits, però no és així. Em sembla que ha estat la mateixa festa la responsable d'aquest oblit. Per alguna raó que desconec, la celebració del Corpus a Sitges no disposa del seu correlat gastronòmic. Em sembla de confirmar-se un lamentable descuit que la prolixa imaginació gastronòmica local hauria de córrer a subsanar. Sense anar gaire lluny, a moltes de les localitats del Camp de Tarragona, per altra banda, amb tantes afinitats amb les terres del Penedès, és tradició l'elaboració i degustació de coques de cireres durant la Diada de Corpus. Aquesta limitació em recorda que les festes sovint van esdevenir aparadors dels productes agrícoles locals i que probablement per aquesta raó, més que de limitació, caldria parlar d'impossibilitat. Però lluny de caure en el desànim, aquestes reflexions darreres em situen davant del darrer protagonista de la festa, el clavell, l'últim supervivent dels sitges dels nostres avis. La referència al llibre de Marencià Roig, com hauran endevinat, no és gratuïta, però anem a pams. L'organització d'una exposició de clavells durant més de 7 dècades no és ni molt menys un esdeveniment negligible. Al contrari, penso que es tracta d'un fet sorprenent, prodigiós gairebé, perquè qualsevol persona encuriosida per una exposició d'aquestes característiques s'imagina que és el resultat d'una selecció que descansa en una ingent producció d'aquesta flor. Vull dir que arreu on hi ha conreus de fruita, d'una fruita posem per cas maduixes o cireres, o fins i tot de flors, com les roses, s'organitzen puntualment fires i exposicions per tal de donar a conèixer els resultats del seu esforç. En canvi, entre nosaltres, més d'un foraster s'ha sentit literalment meravellat
quan li hem explicat que no cal que busqui per les rodalies de la vila vastes plantacions de clavells. Són senzillament inexistents. És per això que he qualificat l'exposició de clavells com un fet prodigiós. En comptes de terrals i margeres, hi hem de descobrir testos i torretes. En comptes de sofisticats sistemes de regadiu, humils i selectives regadores. En comptes de complicats sistemes de recol·lecció, unes mans amorosides i una sensibilitat amatent a les reaccions de les flors. Ens trobem davant d'un fet inusual que m'ha arribat a obsedir al llarg dels dies que he estat preparant aquest pregó. He d'advertir, abans de generar massa expectativa, que bona part de les meves indagacions no han arribat a bon port. En tot, em donaré per ben pagat si a partir de les meves paraules algú amb més sagacitat és capaç de fer una mica de llum sobre el que podríem anomenar, i ja em perdonaran la meva vocació novel·lística, l'enigma del clavell. En primer lloc, he intentat de conèixer amb més profunditat el protagonista del nostre relat, el clavell. Endinsar-se en el món que envolta una flor, l'origen, el conreu, l'adaptació a un territori, el nom, la història, etc., creguin-me, pot esdevenir apassionant. Bona part de la informació que he recollit l'he extreta d'un article publicat al primer exemplar de l'antologia de Sitges de desembre de 1950, antologia de Sitges, pensem que no duia l'accent. Anava signat per unes inicials NCD i es titula Notícia biològica de los claveles de jardín y datos sobre su cultivo. Els confessaré que al llarg d'un sopar vaig posar a prova la paciència de la meva dona mirant de localitzar el personatge que s'amagava darrere d'aquestes inicials. Al final, i això ella encara no ho sap, vaig descobrir que les inicials corresponien a Noel Clarasó Daudí. El mateix exemplar i amb el nom complet signava un article en el qual feia un comentari crític sobre una novel·la que l'autor qualificava de cínica, El ladrón de perles, en fi, l'atzar i els seus camins inescrutables. El nostre bon amic, el clavell, s'anomena Dianthus cariophilus. El seu nom, Dianthus, significa etimològicament flor de Déu o flor divina. El cognom, cariophilus, el deu a la semblança d'olor amb altres flors, l'ètim, l'origen de la paraula de les quals, està en l'origen de la nostra paraula clavell. L'antecessor del clavell de jardí és una planta autòctona, indígena en nuestro país, diu en Clarasó. En acabar de llegir aquesta expressió, vaig sentir un calfred que em pujava espinada amunt. Aviat vaig haver de mitigar l'entusiasme que aquesta informació em produïa amb una prudent consulta al Dioscòrides, que com saben és la Bíblia del món vegetal, el qual estem l'origen de la planta a la península Ibèrica. En tot, l'article d'en Clarasó distingeix entre el clavell silvestre, molt abundant en la nostra geografia, i el clavell de muntanya, l'autèntic Dianthus cariophilus, d'extensió molt més selectiva i pare del clavell de jardí. Aquest últim el podem trobar en estat silvestre en les roques de Montserrat, diu, no lejos del monasterio, i en les roques de la costa de Blanes, debajo del llamado convent. Una nova informació de l'article em va fer tremolar de nou. Diu en Clarasó, el Dianthus cariophilus o clavell de muntanya es una planta silvestre de hojas estrechas que nace en ciertos sitios rocosos y que entre primavera y verano se llena de flores rojas, auténticos claveles de 5 pétalos. Aquest esment a ciertos sitios rocosos em va portar a imaginar, m'hauran de perdonar l'atreviment, tot el massís del Garraf ple de Dianthus cariophilus, el millor i més fantàstic precedent de l'actual exposició de clavells. I si ens trobàvem, em vaig preguntar, d'un cas simbòlicament semblant al del Margalló? Però aquesta pregunta no té cap fonament real, només és producte de la meva fantasia entusiasta i aquesta a la vegada, si no la lligo ben curt, precedent de múltiples insatisfaccions. El que sí em sembla digne de tenir present, sempre d'acord amb l'article d'en Clarasó, és que el conreu del clavell és antiquíssim. Escriu, se sabe que el clavell se cultivava hace 2000 años, Teofastro dice que los griegos cultivaban claveles, rosas, violetas, narcisos e iris, pero el cultivo de estas flores empezó probablemente muchos siglos antes que los griegos. Conreu antiquíssim i afegeixo mediterrani. Ara almenys tornem a trepitjar terreny segur. A més, aquesta dada ens permet inserir-nos en una rica tradició de conreus florals que ha estat capaç de crear l'actual clavell gràcies a l'observació i a l'experimentació amb una planta que es deixa manipular fàcilment per tal de produir exemplars únics. La creativitat, a diferència de la fantasia, té les seves lleis, fixades per la mateixa naturalesa, és clar. Un últim apunt d'enclaració per tal de corroborar l'afirmació anterior o no. El color azul no existe en los claveles ni en las rosas, ni existirá mientras los biólogos no sean más sabios o no se descubra un clavel o rosa silvestres con la flor azul. Millor que no seguim per quins viaranys, no sigui que prenguem mal. De la coneixença i vida del nostre bon amic no n'he pogut deduir cap informació que expliqui la raó per la qual a Sitges l'any 1918 van tenir la feliç pensada d'organitzar una exposició en honor seu que ha tingut la gosadia de sobreviure fins als nostres dies. Descartat el coneixement científic, vaig recórrer al coneixement històric, una disciplina, igual que els nostres clavells, molt més maleable. Una primera aproximació me la va portar el llibre de Marencià Roig, parafrasejat més amunt, Sitges dels nostres avis. A la descripció que fa de la nostra vila les primeres planes del llibre hi llegim. Les cases constaven de planta baixa, on hi havia el cancell, cambra de reixa, menjador i l'eixida molt ben emblanquinada, amb un devessall de testos o mitges botes on creixien flairoses gardènies, clavells, vainilles i roses, tot ombrejat per parres, figueres o magraners. La imatge és poderosa, amb una capacitat d'evocació idíl·lica única, igual que tants i tants altres passatges de l'esmentat llibre. Per una vegada, però, mirem d'evitar la trampa nostàlgica que ens para el temps, encara que amb aquest gest sacrifiquem momentàniament la bellesa que transmet un senzill paràgraf com aquest. Fixem-nos, cal seguir la mirada exploratòria de la Marencià Roig, igual que un director de cine, que amb la seva càmera primer ens ofereix una instantània general per tal de presentar-nos l'escena i a continuació s'endinsa ràpidament per les diferents estances d'una casa modèlica de l'època amb la finalitat d'oferir-nos la imatge privilegiada de l'interior de la llar, d'aquell espai reservat a la intimitat mitjançant sis paraules elementals que presenten un poder de suggestió impossible d'igualar per les modernes tècniques cinematogràfiques: flairoses, gardènies, clavells, vainilles i roses. Dit d'una altra manera, la intimitat de les llars sitgetanes era un reducte privilegiat presidit per una fantàstica exuberància d'olors: gardènies, clavells, vainilles i roses. En aquest moment, ara sí, i de la mà de la saviesa literària de la Marencià Roig, beguem el dolç verí de la nostàlgia, dramàticament estintolat pel verb creixien en passat, com si el mateix autor ens advertís que la seva descripció vivia només en la seva memòria. Certament, la sort que el destí tenia reservada a cada una d'aquestes flors ha estat diversa. D'entrada, l'eixida aviat serà només una paraula sense sentit perduda en les aigües profundes dels diccionaris. Els altars que abans erigíem en gaudi i defensa de la intimitat, estimulada pel poder majestuós de l'olor, ja fa temps que van caure. Els nous altars ja no preserven les intimitats, al contrari, n'hem erigit uns altres on guarnim l'espai que ens aboca la vida del carrer, els balcons. I ja sabem qui té l'honor de presidir aquest magne espai que comunica la privadesa de les llars amb la res pública, el gerani. Una planta molt més vistosa, agraïda, amb permís dels paràsits i sense olor. De les nostres flors ancestrals, la rosa ha aconseguit de sobreviure com a símbol inequívoc de l'amor. Però coincidireu amb mi que cada cop resulta més difícil trobar una rosa flairosa, com abocava la Marencià Roig, i encara més per Sant Jordi. La gardènia malviu com una penyora exòtica del temps. Pel que fa a la vainilla, bé, suposo que si preguntéssim als joves sobre el significat d'aquesta paraula, ens sorprendríem amb el repertori rocambolesc de les seves respostes. En tot, deixeu que us avanci que conec una persona que s'ha posat entre cella i cella de recuperar el conreu d'aquesta planta d'origen mexicà. I coneixent-la com la conec, creieu-me si us dic que se'n sortirà. Finalment, tots nosaltres som testimonis del miracle que ha preservat la vida dels clavells, lligant-lo íntimament al nom de Sitges. Tots els camins que he explorat fins ara conflueixen en un espai mític de la nostra geografia i en un any germinal per a l'objecte que ara ens ocupa. En efecte, l'any 1917 es va esdevenir una tertúlia al Cafè de la Xarmada en la qual va néixer la idea d'organitzar una exposició de clavells. Hi prengueren part, com sabeu, entre d'altres, Marià Carbonell, Antoni Clarà, Francesc Ferret, Rossend Bartés i Miquel Utrillo, el qual, d'acord amb la informació del llibre Sitges Recull Gràfic 1870-1965, fou el veritable artífex de convertir el projecte en realitat. Un projecte que, com tot seguit veurem, era d'una ambició notabilíssima. Es pretenia convertir el conreu del clavell, una flor arrelada en la tradició sitgetana, popular, que es deixava transformar com una escultura vegetal i festiva en agent d'una inèdita activitat econòmica. La prova, crec que concloent, ens la forneix la consulta de la revista Terramar, a l'entorn de la qual hi podem trobar una generació de sitgetans emprenedors responsables en bona part de la forma que en l'actualitat conserva la nostra vila. Ultra la propaganda gairebé constant de l'exposició de clavells al llarg de molts dels seus exemplars, a l'exemplar del 18 de juny de 1919, un any després de la primera exposició, apareix una nota on s'afirma: tant de bo l'exemple donat l'any passat per Emmanuel Robert, secretari enguany de la comissió organitzadora, es propagui i Sitges esdevingui un camp de clavellers. En el número 21-22, corresponent al mes de maig de l'any 1929, per ser dedicat a l'Exposició Internacional de Clavells, es publica un article titulat "L'exposició de clavells d'enguany", signat per les inicials CG, que ja no he tingut temps d'investigar qui era, en el qual hi podem llegir fragments com els següents. Tothom que l'ha visitat, ja sigui sitgetà o forà, atret per la lloa diària del nostre redós i dels nostres costums, se n'emporta d'aquesta exposició la impressió de quelcom de seriós, que de millor en millor pot arribar a construir una nova i capital atracció de la vila. Referint-se a la bellesa de les flors, l'autor es pregunta: quin auguri no són del general apreci de la significació preeminent que la formosa flor tindrà dintre la nova Sitges? I després d'esplaiar-se en la prosperitat que el conreu dels clavells va suposar per a una localitat com Nissa, far esplendorós de llum del qual havia de guiar el futur de la nostra vila, afegeix: un gran cultiu amb tots els requisits del tractament modern de les flors s'ha establert ja entre nosaltres per desenrotllar la producció constant del clavell, la formal explotació d'aquesta vella indústria. Ara m'adono que aquella idea expressada més amunt, producte de la meva fantasia i que m'havia portat a figurar-me les nostres muntanyes cobertes de camps de clavells, també deuria haver germinat en la imaginació dels creadors de l'exposició de clavells. D'ella només ens queda l'exposició, puntual homenatge de la vila a una generació de sitges de sitgetans digne d'encomi, un topònim floreal, del qual Ignasi Maria Montaner diu que era un hivernacle i planter de flors, especialment clavells, que hi havia a l'oest de l'actual hospital i al nord del camí de Capellans, i una gentada entusiasta que any rere any ens visita amb motiu de les festes del Corpus. D'entre tanta gent, i per acabar, vull recordar el viatge que any rere any portava el meu avi a fer un autèntic pelegrinatge. El meu avi era aragonès, d'una comarca de l'Alt Aragó anomenada Sobrarbe, i fins que la salut li ho va permetre, es va mantenir fidel a aquell ritual, jo diria que sagrat, que el portava a visitar la seva filla, la meva mare, a Sitges. El seu net, que amb prou feina sí tenia ús de raó, durant una bona colla d'anys es va veure obligat a fer-li de pigall pels carrers de Sitges. I si utilitzo la paraula pigall, no és per fer una metàfora més o menys enginyosa, en absolut. La utilitzo en el seu sentit més literal. El meu avi era sec i coix. És a dir, no disposava de dues de les capacitats necessàries per moure's per Sitges durant el Corpus. Aleshores, però, aquell marrec desconeixia que els camins a través dels quals els sentits celebren la festa són, com l'atzar, inescrutables. Moltes gràcies.
Bé, una vegada més, un pregoner ha fet el silenci en un lloc com el Retiro, en aquest jardí ple de flors, de clavells i ple de sitgetans i sitgetanes, que avui doncs, estem en aquest viatge immersos en, com he dit, un viatge màgic que va començar amb la Trinitat, ple de colors, quan el dia s'allarga, quan se senten els ocells, quan comencem a veure les olors i els sentiments del que som i del que, sobretot, com ha dit molt bé el Xavier Gimeno, el record dels nostres savis, d'aquells sitges dels savis que ens han deixat escrit o que ens han deixat com el Retiro, que fa 140 anys, i avui felicito a tots els retiristes per aquesta data, però jo m'agradaria felicitar Xavier Gimeno per el magnífic pregó que ha fet i que ben segur el llegirem amb tranquil·litat, ja l'hem escoltat, i llegir-lo servirà precisament per entendre una mica més què significa el Corpus per Sitges. La veritat és que quan se sent un pregoner, quan se senten persones que han dit, que ens han dit que sí que volen ser el pregoner del Corpus o de la Festa Major o de la Verema també, lògicament ens complau veure que hi ha una sèrie de sitgetans que el que volen és lluar les nostres festes i sobretot lluar els sentiments que com a sitgetans tenim. Però això no es fa si no hi ha una sèrie de persones, a més, que treballen, col·laboren i que porten molts anys a darrere d'aquestes festes o del Corpus concretament. Precisament les persones que avui segur que ens acompanyen aquí, la comissió de Corpus, els expositors de clavells i de bonsais, a tots els sitgetans i sitgetanes que avui us heu acostat al Jardí del Retiro, a l'esforç de la coordinadora de la comissió, que aquest any tenim i hem anomenat una coordinadora de la senyora Montse Cortiada, i a les tasques portades a terme per la resta dels membres de la comissió, que s'han encarregat per primera vegada i seguint les experiències prèvies de la Festa Major de Carnaval d'organitzar la Festa del Corpus d'enguany. Són l'Eduard Tomàs, la Sònia Sadó, en Josep Peguera pel concurs de catifes, la Rosa Andreu, en Joan Comas, la Lia Casas pel concurs de balcons i façanes, la Imma Rodríguez per la mostra de bonsais i la Núria Carbonell i Antoni Marín com a representants del foment de turisme i el Josep Marfil i l'Edgar Montroig com a representants de l'Ajuntament. Destacar que enguany se celebra la 79a Exposició Nacional de Clavells. Difícil, eh? La paraula aquesta se l'ha tingut que pensar i segur que no he dit correctament. A 58 anys de concurs de catifes florals i els 52 anys de concurs d'ornamentació floral de balcons i façanes i 20 anys de la mostra de bonsais. La força dels anys també pesa a la història i precisament això vol dir que fa molts anys que es va iniciar per part d'uns sitgetans aquesta aventura que avui continuem tots els que estem aquí. També agrair la implicació dels col·laboradors, dels patrocinadors, de tots els actes i activitats que giren a l'entorn d'aquesta festa tan florida i tan important per Sitges. És el cas de la Societat del Recreatiu El Retiro, de la Generalitat de Catalunya, del Consorci del Patrimoni de Sitges, d'Assistència Sanitària, de Jardins Bordes, de la Jardineria Bordes, de Sala Bors, de les Floristeries de Sitges, Floristeria Miravent, Floristeria Indret Verd, de la Floristeria Brisa, de Floristeria Brisa i Taller Floral Art Natura, de Flower, dels Amics del Bonsai del Garraf, de Casa Atmetller, de Júlia Perfumeries, de l'Hotel Dolce, Alcón, Viatges i Masaques Amil. Tota aquesta gent ens ajuda, en moments complicats i difícils, a fer possible aquesta magnífica festa. Destacar que aquest any, 2010, hi ha tres nous trams de catifes, de flors al carrer d'en Bosch, al carrer de l'Aigua i al baluart del Miquel Utrillo. Hem augmentat les catifes. Que la catifa del Cap de la Vila anirà a càrrec dels Amics de la Societat Recreativa El Retiro, que enguany celebra els 140 anys. Que s'ha aconseguit mantenir la xifra de 25 expositors de clavells i que per no perdre aquesta tradició, que ja dura 71 anys, hem arribat a un acord amb l'Hospital de Sant Joan per ubicar al costat de la seva vinya un viver de clavells perquè tots els sitgetans i sitgetanes que no tinguin d'un espai a casa seva puguin cultivar els clavells i ho puguin fer a l'hospital. La mostra de bonsais estrena ubicació dintre del Retiro amb una major visibilitat des del carrer Àngel Vidal, que aporta unes millors qualitats per a aquestes petites obres d'art. En aquest sentit, vull agrair la disponibilitat una vegada més de l'entitat de la Lira. S'ha donat un gran impuls al concurs de balcons i façanes amb la inestimable col·laboració del senyor Bordes i el seu equip, passant de 12 a 34 participants. Només passejant per Sitges ja te n'adones compte que hi ha més balcons guarnits que mai. Només em queda reiterar una vegada més la feina, l'esforç de la Montse Cortiada, de la comissió, agrair la participació un any més de tots els expositors, de tots els catifaires, de tots els cuidadors de bonsais i de tots els sitgetans i sitgetanes que guarneixen el seu balcó. Desitjar un projecte de Sitges més verd i més florit i animar a tots els sitgetans i sitgetanes a gaudir d'un any més del Corpus. A continuació, passaré la paraula al honorable conseller Joaquim Llena, conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya.
Molt bona tarda, il·lustríssim alcalde, benvolgut alcalde, ja he vist que manes molt, perquè quan ha dit que els ocells canten, han vingut aquí un pilar d'ocells encantat. Això vol dir que l'alcalde té les regnes de la ciutat i de totes les coses que hi passen. Benvolgut, Toni Sella, president d'una societat que parla molt de la vostra història i el vostre caràcter. Benvolgut, pregoner. Després et felicitaré pel teu passeig per la història, pels teus records de la infantesa i benvolgut Rafel, regidor i responsable d'aquesta magnífica festa i de les moltes festes que feu. Jo us he d'agrair que m'hagueu convidat, jo sóc de lluny d'aquí, a més avui ara vinc del Pirineu, no? El contrast entre Sitges i la muntanya és notable, però en aquesta època de l'any ens parlen d'aquesta exuberància, d'aquesta explosió que és la natura, d'aquesta cosa que podem arribar a intuir, a interpretar, però que no acabem d'entendre mai, no? Felicitats, pregoner, per aquesta passejada, no? Per la història, pels records. Felicitats per aquests 140 anys d'una societat recreativa. Això no és fàcil. Pel 71ena edició de l'exposició de clavells, de la mostra de bonsais, no tants anys, però 20 anys. Això parla d'una manera de viure i d'entendre la vida, probablement marcada per la mar, marcada pel mar, no sé com hi diu a Sitges, si el mar o la mar, però marcada per la cultura del Mediterrani. Jo crec que parlen molt de moltes coses, no? Quan el pregoner anava destil·lant el seu magnífic pregó, amb passió, amb emoció, amb records, em venien al cap moltes coses, no? Tradició, religiositat, religió, espiritualitat, que no són el mateix, natura, estètica, sentit, sentiments, però sobretot planava, aglutinant tot això, l'esperit i la voluntat d'uns homes i unes dones que al llarg de la història s'han volgut reafirmar i reafirmar i mantenir aquestes tradicions. Trobes molts pocs pobles que tinguin aquesta capacitat i que tinguin aquesta capacitat d'entomar el passat, d'entomar els records, d'entomar les tradicions i projectar-les cap a la modernitat. Mira, Sitges, suposo que us agrada, però sou un referent de la Catalunya moderna. No només per les tradicions, no només perquè teniu un entorn privilegiat, no només per les moltes festes que feu, sobretot perquè teniu un esperit, una manera d'entomar la vida, un esperit emprenedor, dinàmic i, el més important, obert al món. A on, si no, integren una festa com el Corpus, d'una religiositat, tradició, a catolicitat tan fonda amb un esperit tan obert al món com el vostre. Jo no vull dir masses coses, només que felicitau-vos després d'un pregó tan magnífic, tampoc quedaria, i després de les paraules de l'alcalde no quedaria massa bé que un conseller aquí fes que entrés la nit. Si us hi fixeu, quan jo parlo els ocells no canten, i fins ara sí.
Canteu, va, canteu.
Jo, escolteu, és un plaer acompanyar-vos, és un veritable plaer conèixer de més a prop aquest esperit, aquest sentiment per les flors. Només explicau-vos una anècdota d'un sant que li van preguntar si com devia ser el cel. I ell estava al costat de la gespa estirada a terra i va agafar una flor. Diu, mira, jo no ho sé, però veient aquesta flor i olorant-la me'n puc fer una idea. Aquest sentit espiritual, fondo, que més enllà de la religió tots els éssers humans tenim a dintre, és el que us fa caminar del passat cap al futur. Moltes felicitats, alcalde, pel teu do de fer cantar els ocells, i no em queda res més que dir que dono per inaugurada la 71ena edició, que la segona vegada és més fàcil de dir, de l'Exposició Nacional de Clavells i la 20ena mostra de bonsais que acabo de veure, i us animo a que veieu aquesta barreja de ciència i paciència. Molt bona tarda a tothom.
11 i 4 minuts del matí han escoltat íntegrament la cerimònia inaugural del Corpus 2010 amb la lectura del pregó del clavell a càrrec de l'escriptor Xavier Gimeno, acompanyat, com els dèiem, del president del Retiro, Antoni Cella, l'alcalde Jordi Baiget i el conseller d'Agricultura, Joaquim Llena. El preludi d'aquest corpus tan magnífic que hem viscut i que els assenyalàvem, almenys pel que podíem veure a peu de carrer, primer premi en categoria de catifes col·lectives, la catifa d'Ariadna Font, Rosa Junyent, primer tram del carrer Major, premi individual per a catifa acabada d'incorporar en el seguici de les catifes del Corpus, la de Laura Martínez i els veïns del carrer de l'Aigua, i el primer premi a les escoles per la catifa de l'escola Miquel Utrillo a la plaça de l'Ajuntament. Tanquem momentàniament aquest Corpus, segurament més comentaris tindrem demà en el nostre temps de la tertúlia, però han passat més coses. Una exposició que vostès poden veure a la Fregata, amb una posada en escena molt singular, amb uns caixons de fusta, exposició que es titula Art Salvat i que commemora el 70è aniversari del salvament del patrimoni artístic espanyol i de la intervenció internacional, amb especial atenció a les obres que durant la Guerra Civil van anar sortint del Museu del Prado per evitar els bombardejos franquistes i que van acabar travessant la frontera i sent exposades a Ginebra. En uns moments en parlem.